Bon dia, és 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Avui és un dia especial, sobretot per als nens i nenes de Ripollet, ja que a partir d'aquesta tarda fins al gener els carrers de la nostra ciutat apareixeran engalanats amb els tradicionals llums de Nadal. És només un detall, però potser és el més visible i evident que el Nadal s'apropa. Aviat començarem a parlar de campanyes comercials, de pessebres i de recollida de cartes dels Reis. Un Nadal que cada vegada comença abans, suposem que per interessos comercials i no tant per difondre alguns dels valors que molts de nosaltres ens intentaven transmetre quan eren petits. Ara ja grans, moltes vegades oblidem aquests valors i envoltem els nostres fills dels excessos i el consumisme que generalment acompanya aquestes dates. I tot això venia a compte de l'encesa de l'enllumenat de Nadal, una de les notícies que han conformat l'actualitat informativa d'aquesta setmana. Coneguem la resta dels titulars. Aprovada la modificació inicial dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura i Joventut en el ple municipal d'ahir al vespre, Leia Prat. Ara sobre el període d'al·legacions i modificacions. També es va aprovar definitivament l'ordenança de Medi Ambient i Espais Verds. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat la licitació de les obres de millora del paviment dels ramals dels enllaços existents a la C-58. Aquests treballs, que compten amb una inversió prevista de 3,6 milions d'euros, inclouen la millora del ferm i diverses tasques complementàries a les calçades laterals i els ramals de connexió a l'autopista. El passat dimarts es va inaugurar a Ripollet un nou dipòsit d'aigua al costat del parc dels Pinerons, que millorarà l'abastament al municipi. L'estructura té una capacitat de 6.000 metres cúbics i 33 metres de diàmetre i va ser inaugurada per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Francesc Baltasar. La mostra a l'obra impresa de Santiago Rusiñol es podrà visitar fins al proper dia 16 de desembre al Centre Cultural. Es tracta d'una exposició produïda pel ripolletenc Miguel Gallego, que parla sobre la vessant literària d'aquest artista. Ripollet se suma així als actes que s'han fet al llarg d'aquest any per commemorar el 75è aniversari de la mort de Rusiñol. Avui a les 7 del vespre l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, procedirà a l'encesa de l'enllumenat de Nadal. Els carrers on hi ha instal·lades les llums de Nadal són la Rambla de Sant Jordi, Sant Esteve i Sant Andreu, els carrers de Balmes, Calvari, Malagall i Pedró i la carretera de l'Estació. I avui a l'entrevista ens acompanyarà Josep Sánchez, comissari dels Mossos d'Esquadra de Ripollet. Amb ell farem una valoració del primer any dels Mossos a la nostra localitat.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Ahir al vespre va tenir lloc la sessió ordinària del ple municipal del mes de novembre. El tema estrella va ser la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Però es van tractar altres temes. Francina Ricard.
El primer punt de l'ordre del dia era l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal de Medi Ambient i Espais Verds, que defensa el patrimoni verd urbà en el sentit més ampli, regula l'ús dels espais verds públics i els elements que hi són instal·lats, així com les plantacions, principalment de l'arbrat. També comprèn la regulació de les condicions higièniques i fitosanitàries que han de complir totes les plantacions en els jardins o vies públiques. Les al·legacions del Partit Popular van ser desestimades i algunes del Compromís per Ripollet incorporades a l'ordenança. José Luis Muñoz, regidor del Compromís, felicitava la regidora de Medi Ambient per la feina feta.
Però abans d'entrar en el contingut d'aquesta ordenança, ens agradaria fer un breu reconeixement de l'actitud mostrada per part de la regidora de Medi Ambient actual, la senyora Gemma Edo, la qual es va reunir a nosaltres per informar-nos de les raons que els portaven a desestimar i a estimar alguna de les 11 al·legacions que el Compromís per Ripollet va presentar. Aquesta actitud d'accessibilitat i predisposició no és extensible a totes les regidories d'aquest Ajuntament i, per tant, l'animem a seguir per aquest camí.
Muñoz va destacar alguns punts de les seves propostes que consideren que s'havien d'haver incorporat a l'ordenança.
Si nosaltres només dir que el nostre parer és que s'hauria d'haver avançat de manera valenta cap a una gestió ecològica dels nostres espais verds, dels nostres parcs, dels nostres horts, de les pràctiques de jardineria ecològica. I que s'haurien d'haver inclòs, en aquest sentit, el tema dels horts urbans i municipals. Això no s'ha fet i, és més, encara continua, en certa manera, també obligant a la ciutadania, si bé no tant com a l'aprovació inicial.
El punt es va aprovar amb l'abstenció dels dos grups de l'oposició i el vot a favor de la resta de grups.
D'altra banda, el punt 4 de l'ordre del dia portava aprovació a l'expedient de modificació de crèdits, on el Partit Popular es va posicionar en contra després de demanar el vot per separat, tal com explica el regidor del Partit Popular, Víctor Díguez.
Des del Partit Popular lamentamos que el gobierno municipal actual añada un nuevo vicio a la gestión económica municipal. El vicio antiguo es la incapacidad de someter al voto de este pleno áreas o conceptos económicos diferenciados, más teniendo en cuenta, como dice la regidora, que una buena parte de sus ingresos vienen de subvenciones por conceptos muy concretos. Por tanto, los populares, una vez más, le solicitamos el legítimo derecho de los ciudadanos a conocer, observando nuestros votos, en qué áreas de gasto estamos de acuerdo y en cuáles no, haciendo una mínima división por conceptos o áreas para que el voto refleje precisamente eso, la posición de los grupos en materia económica.
La regidora de Hisenda y Maviera va voler contestar amb contundència les crítiques dels populars.
Lo que es increíble, señor Vives, es que hable de cosas que no tiene ni idea y que intente hacer que el ayuntamiento haga cosas ilegales. Lo hizo el anterior pleno y lo vuelve a manifestar ahora.
Per la seva banda, el Compromís per Ripollet es va abstenir després de destacar alguns increments excessius al seu parer. Escoltem la regidora del grup, Pilar Castillejo.
I el que passa és que també trobem coses que hi ha partides que reflecteixen doncs, el que nosaltres pensem que potser un control poc estricte no, del diner públic, o per exemple amb el tema de serveis de correus i missatgeria. No? Trobem aquí per la millor reforma d'equipaments esportius una ampliació de 75.000 euros, no? Un increment de més del 60%, això és un descontrol amb les obres que a mi em sembla desorbitat. O com que ara hi hem d'incrementar el manteniment del mercat per pagar l'aire condicionat del mercat amb una obra que acabem de fer i ara hem de pagar 30.000 euros més, més 15.000, que són 45.000 en total per la despesa elèctrica més a més, per posar l'aire condicionat al mercat.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va voler puntualitzar la intervenció de la regidora del Compromís pel que fa referència al mercat municipal.
L'aire condicionat del mercat mai ha estat inclòs, mai ha estat inclòs en el projecte. Si vostè troba una partida en tot el projecte del mercat que digui canvi d'aire condicionat, no, li dic perquè l'aire condicionat del mercat té 10 anys. Té 10 anys de vida, per tant ja li aviso que està arribant a la seva fi, però per pura amortització. Per tant, l'aire condicionat no té res a veure amb el projecte ni és una despesa de més del projecte.
El punt va ser aprovat amb el vot favorable del Partit Socialista i Convergència i Unió.
I com dèiem a l'inici, els punts més debatuts a la nit van ser els que tractaven de la delegació de la presidència del Consell Municipal de Joventut en el regidor de Joventut Ferran Tornells i la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura i Joventut de manera que passés a anomenar-se Patronat de Cultura. Aquesta modificació suposarà la independència de la regidoria de Joventut.
Ferran Tornells, regidor de Cultura i Joventut, explica com sorgeix aquesta proposta.
Dic que el punt que volem que s'aprovi des del govern avui neix d'un acord majoritari en el Consell del mes de novembre en el Departament de Cultura i Joventut. Consell que no va discutir, no va gaudir de les opinions o arguments sobre aquest punt ni del COP, Compromís per Ripollet, ni del PP, que ens agradaria per suposat que avui ens diguessin aquell vot d'abstenció sense cap tipus d'argument ni cap tipus de motivació, van transmetre a tots els membres del Consell, que per suposat només tenien una proposta que era la meva com a president, no van poder ni tan sols escoltar-los per veure si era millor o pitjor que les seves. Cap inexistent no es podia opinar.
Joventut ha passat a ser des del ple d'ahir una regidoria que dependrà directament de l'Ajuntament de Ripollet i es desvincula d'aquesta manera del Patronat de Cultura. El regidor del Partit Popular, Víctor Diegues, explica els motius del vot en contra del seu grup.
Que desde el Grupo Popular siempre hemos venido denunciando la falta de interés del gobierno municipal precisamente hacia los jóvenes. Con fecha de hoy podemos dar por probado ese desinterés principalmente por dos acciones municipales. En primer lugar, precisamente este cambio de estatutos que estamos aprobando ahora. Y en segundo lugar, pues el papel de los jóvenes en este nuevo consejo. Ambas acciones dan ventajas y liberan al ayuntamiento, al gobierno del ayuntamiento, de controles en los planes municipales de juventud y además cargan a los jóvenes de corresponsabilidad sin poder tomar decisiones vinculantes de ningún tipo. Y todo eso sin ninguna ventaja para los afectados, que son precisamente los jóvenes.
El Compromís per Ripollet també va votar en contra dels dos punts. Maria Ruiz comenta els motius de la seva negativa basada sobretot en no tenir en compte les entitats.
Si ja era la decisió de fer aquest Consell, per què no se'ls va explicar a les entitats? A partir d'aquí, doncs, les entitats podrien haver decidit si participaven d'aquest procés de diagnosi o si no, si els interessava participar d'un Consell o no. Per què? Per què no es va dir? I el que es discutirà ara en aquest Consell
és que les necessitats ja estan, ja estan aquí, ja no s'han de discutir. Les entitats han dit que els hi falta o què volen pel poble, per polítiques de joventut. El que falta ara és treballar.
Els dos punts van ser aprovats gràcies als vots favorables del Partit Socialista i Convergència i Unió. Seguidament es va ratificar el projecte d'execució del futur aparcament soterrani del Parc del Riu Ripoll. Van estar a favor de l'equip Partit Socialista i Convergència i Unió. El compromís en contra i el Partit Popular es va abstenir. Finalment es va discutir quatre mocions i se'n van aprovar una, presentada pel compromís per Ripollet en defensa de la continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià. Van donar-li suport Partit Socialista i Convergència i Unió, mentre que el PP es va posicionar en contra.
Mentrestant, ahir dijous, militants i simpatitzants d'Unió Democràtica de Catalunya van inaugurar la nova seu a la Rambla de Sant Jordi. L'acte va comptar amb una cinquantena de persones i amb les intervencions de Josep Sánchez Llibre, portador d'Economia de Convergència i Unió, i Josep Maria Pelegrí, secretari general del Comitè d'Unió Democràtica.
Pelegrí explicava en el seu discurs el motiu de la trobada.
L'acte d'avui és un acte de festa, com ja s'ha posat, però m'agradaria destacar que l'acte d'avui, per nosaltres i per nosaltres, ha de ser un acte de compromís. Un acte de compromís amb les persones. Com deia, nosaltres som un partit que no tenim cap raó d'existir si no és a través d'aquella treball, d'aquella lluita, d'aquella referència amb les persones. Per tant, us demano que com a comunitats som promeses amb Unió Democràtica, tingueu sempre al cap i tingueu sempre la perspectiva de que hem de treballar per les persones. Per les persones de Ripollet.
Diego Cruz, president de la secció ripolletenca d'Unió Democràtica, va donar la benvinguda a tots els assistents i va agrair als regidors de Convergència de l'Ajuntament el seu treball i esforç durant aquests anys. Tot i així, Cruz va declarar que la intenció d'Unió era treballar per tenir regidors en el proper consistori.
Militants, simpatitzants i regidors del Compromís per Ripollet van participar diumenge 25 de novembre a una manifestació a Granollers contra el quart cinturó i la Ronda del Vallès. Segons el fet públic, en un comunicat de premsa, les candidatures alternatives del Vallès consideren que aquesta nova versió no milloren res de l'anterior i, de fet, continua sent una obra innecessària i perjudicial per la comarca.
L'ESCAP i el mateix Compromís per Ripollet exposen en el comunicat que aposten per un model de mobilitat sostenible que prioritza el transport col·lectiu. En el mateix text, proposen la creació d'una xarxa de comunicació per ferrocarril sense renunciar a altres mesures, com ara la millora de la xarxa de carreteres existents i la supressió dels peatges de les autopistes de la regió metropolitana.
Els portaveus populars de Cerdanyola, Montcada i Ripollet van expulsar el passat divendres 23 de novembre en els terrenys on s'ha de construir l'Hospital Comarcal Ernest Lluch la seva preocupació pel retard de les obres d'aquest equipament.
La regidora de Montcada i diputada del Partit Popular al Parlament de Catalunya, Eva García, va explicar que el seu grup ha presentat una esmena als pressupostos de la Generalitat per l'any 2008 després d'haver comprovat que no ha destinat cap partida a aquest projecte. Sentim la diputada Eva García.
Després d'haver presentat els pressupostos de la Generalitat per l'any 2008, no hi ha ni un solo euro destinado a esta construcción del hospital, por lo cual el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, ha presentado una enmienda precisamente para dotar de los recursos necesarios para comenzar a construir este hospital en el año 2008. Sabéis que las últimas informaciones pues hablan de que con un poco de suerte el año 2011 o 2012 pues ese hospital puede ser una realidad, cuando nosotros ya llevamos prácticamente 4 años pidiendo ese hospital.
La portaveu popular va acusar els alcaldes de Ripollet i Montcada de mentir respecte a la construcció de l'hospital i va qualificar d'acte ridícul la manifestació dels alcaldes de les poblacions afectades quan van dir que avançarien els diners del concurs d'idees per l'hospital, sabent que la Generalitat no havia destinat cap partida del seu pressupost. Escoltem-la.
Això va ser doncs una forma, perquè els alcaldes sabien perfectament que la Generalitat presentaria els pressupostos i que no hi havia ni un sol euro destinat a la construcció de l'hospital, i va ser un acte purament ridícul, per dir alguna cosa, electoralista i de cara a la galeria per fer veure que fan alguna cosa, no? Quan en el fons res de res, i ells són els primers que en privat reconeixen que la Generalitat no té diners per fer-lo i que de moment l'hospital no es farà, no?
El portaveu popular, Pere Calviño, també va assegurar que la situació en la que ens trobem és un engany, fent referència a les promeses realitzades tant per l'Ajuntament com per la Conselleria respecte a l'hospital abans de les eleccions. Unes promeses que, segons Calviño, han quedat en res.
Per molts ciutadans, la situació en la que ens trobem es podria dir com a engany, no? Si us en recordeu, com a advocat, com a periodista, abans de les eleccions municipals, el 27 de maig, els mesos abans vamos a poner la primera piedra,
vamos a poner el nombre del hospital, vamos a hacer la signatura amb la consellera, etcètera, etcètera, abans de les eleccions municipals. Després de les eleccions municipals, doncs la realitat, que en definitiva és la que val per tots els ciutadans que en aquest moment estan patint doncs, el col·lapse sanitari, en el, per exemple, en l'Hospital Taulí, doncs no hi ha ni un duro per a l'hospital.
El regidor popular també va referir-se al servei d'urgències 24 hores del CAP2. Calviño va mostrar-se favorable a la creació d'aquest servei, però va expressar els seus dubtes sobre si aquest s'està realitzant amb els mitjans necessaris. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat la licitació de les obres de millora del paviment dels ramals dels enllaços existents a la C58 en el tram de 20 km i mig entre Barcelona i Terrassa.
Aquests treballs, que compten amb una inversió prevista de 3,6 milions d'euros, inclouen la millora del ferm i diverses tasques complementàries a les calçades laterals i als ramals de connexió amb l'autopista. Així, les obres, amb un termini d'execució de 7 mesos, permetran la col·locació d'un nou asfalt, la construcció de noves cunetes, la reposició de reixes d'embornals i la renovació de senyalització, així com les barreres de seguretat. Aquesta actuació forma part de les 6 obres de millora de la xarxa viària catalana que ha licitat el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, les quals comportaran una inversió prevista de 8,8 milions d'euros a l'àmbit metropolità al Camp de Tarragona i Ponent.
Dimarts 27 de novembre es va inaugurar a Ripollet un nou dipòsit d'aigua al costat del parc dels Pinetons que millorarà l'abastament al municipi. L'estructura té una capacitat de 6.000 metres cúbics i 33 metres de diàmetre. Permetrà que la localitat disposi d'un total de 14.400 metres cúbics d'aigua de reserva per mantenir el servei sense interrupcions durant 24 hores en cas d'emergència.
La instal·lació inaugurada per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, ha comptat amb una inversió superior a 800.000 euros que han finançat conjuntament Aigües Ter Llobregat i l'Ajuntament de Ripollet. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va voler felicitar els ripolletens pel baix consum d'aigua que té el municipi.
El que cal ara és disfrutar-lo, si hi hagi molta aigua per omplir-lo, que això és, aquesta és el quid de la qüestió, si hi hagi molta aigua per omplir-lo, i bé, dir-vos, conseller, que Ripollet és un poble, sembla, si no és el poble, és un dels pobles que menys despesa d'aigua per habitant tenim de l'àrea metropolitana. I això ho vull ressaltar perquè també a vegades també cal agrair i estimular els ciutadans que fan aquest esforç per estalviar aigua.
Per la seva banda, el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, va destacar la importància que se segueixi invertint en instal·lacions d'aquest tipus.
És molt important el que sapiguem tenir un ús racional de l'aigua, que sapiguem entendre que la solució no serà, per dir-ho manera, el que acabéssim tenint 200 desaladores. Les desaladores també tenen les seves limitacions. Per això jo avui vull dir que em sembla molt important que hagin fet una obra en poc temps, en aquest cas jo crec que s'ha fet relativament, molt ràpidament, segon, que tingui aquesta envergadura, tercer, que lligui l'administració local amb el govern de la Generalitat i, per una altra banda, que es faci un lloc que serà un parc. I que d'alguna manera, justament, aquests dos dipòsits, un modernitzat i l'altre totalment nou, també quedaran integrats amb un pulmó verd, que és un dels elements també avui segur molt valorats per tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i molt especialment per una conurbació i per un municipi tan important com és el de Ripollet.
Aquest nou dipòsit se suma als dos ja existents a Ripollet amb capacitat per 2.406 mil metres cúbics. L'objectiu d'aquesta actuació ha estat millorar la garantia de subministrament al municipi des de la xarxa regional i poder donar resposta al creixement de Ripollet. El dipòsit, pintat de color verd per minimitzar l'impacte visual, està parcialment soterrat, fet que permet la total integració dins el parc dels Pinetons. El passat diumenge 25 de novembre, l'Associació Amics del Teatre va ser la responsable de la lectura del manifest del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.
Aquest manifest ha estat realitzat pel grup com un encàrrec de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat amb la col·laboració de la Policia Local i de l'Àrea d'Atenció a la Víctima dels Mossos d'Esquadra per l'obtenció de dades estadístiques. En la lectura, els Amics del Teatre van fer referència a un text del poeta Miquel Martí Pol i van destacar que avui en dia la violència vers les dones encara és un fet molt habitual i que entre tots, ciutadans i institucions, hem de lluitar per erradicar-lo. Recordem que fins al dia d'avui, 79 dones a tot l'estat han estat víctimes mortals de la violència domèstica.
La regidoria de Polítiques d'Igualtat ha organitzat per avui divendres, 30 de novembre, una xerrada sobre la llei d'estrangeria. Esther Fonseca, assessora del Centre d'Informació de Treballadors Estrangers de Ripollet, i Vila Salamà, secretària d'Immigració del Sindicat Comissions Obreres, seran les moderadores encarregades de dirigir l'acte. Esther Fonseca ens explica com es desenvoluparà.
La charla va a ser de, bueno, va a ser una presentación del CITE, de lo que hacemos desde el CITE, y luego pues una exposición de lo que es la ley de extranjería y el reglamento que está en vigor. Es posible que pasemos un vídeo también, está abierta a cualquier tipo de público, pero claro, se va a focalizar en aspectos de la ley de extranjería. Todos aquellos que quieran asistir, incluso empresarios, igual les interesa, o empleadores, para saber cómo poder regularizar a sus empleados y demás, pues por supuesto les va a servir también.
Des del punt d'informació immigrant de Ripollet s'assessora i s'elabora l'informe de reglament social. Aquesta documentació, realitzada per l'Ajuntament, és la que les persones no vingudes de forma il·legal necessiten per reglamentar la seva situació. Esther Fonseca ens explica quina és la informació més demandada.
Dificultades para la gente con permisos de residencia para poder modificar su situación a trabajo. Esto es una dificultad que nos encontramos mucho, porque necesitan una oferta de trabajo y bueno, es el pez que se muerde la cola. La gente no quiere hacerle oferta hasta que no tengan el permiso, y no pueden tener el permiso hasta que no tengan la oferta. Ahora los trámites que también se están realizando mucho en el servicio, pues es el arraigo. Porque mucha gente que quedó fuera del proceso de regularización ahora pues está cumpliendo con los 3 años, que es un requisito.
L'acte tindrà lloc a 2:15 de la tarda al Centre d'Interpretació del Patrimoni.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Laia Prat. Us proposem que demà dissabte participeu al quinto que tindrà lloc al cafetí del Casal de Joves de Ripollet. Aquesta és una iniciativa dels Diables de Ripollet amb el suport del Patronat Municipal de Cultura i Joventut. També demà podeu assistir a la representació que la Careta farà de l'obra La Casa de Bernarda Alba al Teatre Auditori. Serà a 2:15 del vespre i l'entrada val 7 euros. I diumenge també al Teatre Auditori a les 6 de la tarda tindrà lloc l'espectacle infantil El Llibre Imaginari, a càrrec de la companyia La Baldufa. Organitza el Patronat Municipal de Cultura i Joventut i el preu és de 3 euros. I de cara a dilluns i ja pensant en les festes, el Centre Cultural acollirà el taller de cuina de Nadal que tindrà lloc tots els dilluns i dimecres de desembre. El preu total del taller és de 47 euros.
El 99.3 Info.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, s'encarregarà aquesta tarda de cloure el mes actiu amb una conferència que tindrà lloc a les 6 de la tarda al Centre Cultural. El programa dirigit a gent gran no depenent ha comptat amb una vintena d'activitats organitzades per la regidoria de serveis socials amb la col·laboració de nombroses organitzacions i entitats locals. Una d'aquestes activitats pionera al nostre municipi va ser un intercanvi generacional realitzat el passat dimecres 28 de novembre pel Casal Jove a la Gresca. Per parlar-nos d'aquesta iniciativa apuntem amb nosaltres a través de la línia de telèfon amb Jessica Casanova, educadora del Casal. Jessica, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs explica'ns com va anar aquest intercanvi generacional el dimecres.
Pues, bueno, va haver-hi poca participació per part dels joves, però va anar molt bé i va ser molt enriquidor per tots els col·lectius.
Quants joves del Casal hi van participar?
Quan vam fer la proposta i el plantejament d'activitats que anaven a fer amb la gent gran, érem uns 6 o 7. Però a l'hora de la veritat, quan vam anar al Casal Cultural, i van venir dues persones, sí, dos joves, només.
Pues, i quants avis hi havia i eren?
Pues potser hi havia 6 o 20, era bastant nombrós el grup.
I explica'ns una mica en què va consistir concretament aquest acte.
Bueno, vam proposar d'explicar-los el que era el Casal Jove perquè el coneguessin i tal, es van convidar que vinguessin aquí a l'esplai a veure i així, i després van explicar a l'oci que els joves tenien i els avis quin oci tenien a la seva època i amb l'edat que ara tenen els joves, que són de 12 a 18,
i bueno, van estar conversant amb ells i va anar molt bé.
Diu que finalment van sortir satisfets, no?, tant joves com avis.
Sí, els joves van quedar molt bé amb ells. De fet, ens han demanat que si podíem fer un altre dia algo així per a l'estil, alguna activitat així amb ells, i molt bé.
Havíeu realitzat alguna activitat semblant des de la Gresca?
No.
Era la primera
mai, vegada. Era, bueno, ho vam proposar per això, perquè bueno, pensem que aquesta activitat s'hauria de fer més sovint, i no només amb els joves de la Gresca, sinó trobades obertes amb els dos col·lectius, perquè crec que aprenen molt els uns dels altres i que és molt enriquidor. Així també penso que potser tornarem a cuidar a la gent gran, ja que cada vegada, per una cosa o altra, la tenim més descuidada, i crec que és bastant important.
Nosaltres ja esperem, i nosaltres també us animem a que continueu fent aquest tipus d'activitats. Jessica Casanova, educadora del Casal de la Gresca, moltes gràcies per haver-nos atès i bona tarda.
Moltes gràcies. Adéu.
La mostra de l'obra impresa de Santiago Rusiñol es podrà visitar fins al proper dia 16 de desembre al Centre Cultural. Es tracta d'una exposició produïda pel ripolletenc Miquel Gallego, que va inaugurar la mostra conjuntament amb el regidor de Cultura, Ferran Tornel, el passat 28 de novembre. L'exposició parla sobre la vessant literària d'aquest artista. Ripollet se suma així als actes que s'han fet al llarg d'aquest any per a commemorar el 75è aniversari de la mort de Rusiñol.
L'exposició està construïda per un conjunt de 143 llibres que suposen el 90% de l'obra escrita de Rusiñol, així com programes de teatre, col·laboracions de revistes, fotografies, cartells, auques i mapes, entre d'altres. A més, també s'inclouen obres de Rusiñol traduïdes a altres idiomes com l'anglès o l'esperanto i traduccions al català d'altres autors. Miguel Gallego ens explica què va significar l'obra de Rusiñol.
Me gustó la forma de escribir, me gustó la forma de enfocar los personajes de la época, en fin, me pareció una cosa muy, muy curiosa y además muy, muy bonita. Y entonces ya me hice un adicto del cantiborcino. Fui comprando libros, empecé con eso, después con La alegría que pasa, después La línea gorda. Pero cuando llega un momento en que yo leo por primera vez la biografía del Josep Pla de Santiago Rusiñol, veo que hay una cosa que nos une mucho más que la literatura, que la pintura y que el dibujo, que es el coleccionismo. Santiago Rusiñol era un gran coleccionista, y prueba de ello está el Museo del Hausserrat en Fische, que es un museo extensísimo solamente de hierro.
I parlem ara de jocs, perquè els Diables de Ripollet recuperen el quinto. Demà dissabte realitzarà la primera sessió a partir de les 9 del vespre al Cafetí. Es tracta d'un joc tradicional que l'associació ha recuperat pels dies de Nadal.
El quinto és un joc molt semblant al bingo, però cantat amb els números d'una altra manera amena i divertida. Tots els participants opten a premis en metàl·lic i a diversos regals. Les sessions es faran fins al dia de Sant Esteve i estan incloses en el Pla Local de Joventut 2005-2008.
I amb el lema Jove, Sexualitat i Sida continua la campanya de prevenció i salut del Casal de Joves de Ripollet, que té previstes dues activitats informatives adreçades especialment als joves, un estand informatiu i una xerrada sobre salut.
L'estand es col·locarà a partir d'aquesta tarda al Casal de Joves i comptarà amb material de prevenció sobre la sida i les malalties de transmissió sexual. També es projectaran els missatges dels joves de la campanya Comuniquen, que es van realitzar l'any passat. D'altra banda, es durà a terme una xerrada informativa a càrrec de l'agent de salut de la tarda jove del CAP. Escoltem a Ferran Tornell, regidor de Joventut, durant la presentació de la campanya.
Nosaltres no només el 10 de desembre, que no fem res en concret, el que és un treball de tots els dies anteriors, un treball en el qual hi ha implicat l'Ajuntament, per suposat, hi ha implicat els nanos que venen aquí a patir, els nanos que utilitzen la informació juvenil, els nanos que venen de instituts, utilitzant les eines que ja tenim, que són els PICET, el programa de descentralització de tota la informació i tot el servei que donem aquí al Casal. És a dir, és una implicació total i multilateral de tots els factors implicats, i que volem que s'impliquen amb el que és la conscienciació d'aquesta malaltia i sobretot amb la prevenció de les malalties.
Aquest acte, que compta amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Ripollet, es farà el 3 de desembre a les 6 de la tarda al Cafetí del Casal de Joves i és totalment gratuït.
Avui divendres 30 de novembre, l'Associació d'Espectadors celebra la nit de Santa Cecília amb un especial dedicat a la música de bandes.
L'acte tindrà lloc a les 8 del vespre al Centre Cultural de Ripollet. Àngel Esteve, de l'Associació d'Espectadors, ens explica què podrem escoltar aquesta nit.
va a tratar sobre las bandas de música, y para ello va a venir el presidente de la banda de música de la Coalición Musical de Saldañola, que es el señor Paco Hernández. También vendrá el señor Josep Viana, que es el tesorero de la banda de música de toda España, y hablaremos de bandas de música, ¿no? Hablaremos del Paso Doble Suspiros de España, que no era Suspirazo de España, sino que eran unos pastelitos y en un café bar que se llamaba España. Los probaremos, los suspiros. Esto es gratis, es abierto a todo el mundo, puede venir el que quiera, y es de 8 a 9 y media de la noche, o sea, somos puntuales.
A més, aquest vespre també s'estrena l'obra teatral La millor nit de la teva vida al Teatre Auditori, una comèdia de Jordi Silva sota la direcció d'Antoni Calvo, interpretada per Cristina Gamis, Jordi Andújar i Mercè Montalà. Avui a les 7 del vespre, l'alcalde de Ripollet, Juan Barralejo, procedirà a l'encesa de l'enllumenat de Nadal. La instal·lació està contractada a l'empresa Fonix 2005 en règim de lloguer. Els carrers on hi ha instal·lades llums de Nadal són la Rambla de Sant Jordi, Sant Esteve i Sant Andreu, els carrers de Balmes, Calvari, Maragall i Padró i la carretera de l'estació.
L'import total del lloguer ha estat d'uns 39.000 euros. Els llums de Nadal són de tub lluminós de baix consum, constituït per microbombetes incandescents separades per una distància de 28 mil·límetres i incrustades en un embolcall de 100% massís, format d'un cordó de PVC de 13 mil·límetres de diàmetre.
Esteu escoltant Info.
Tens ara per l'actualitat esportiva, Ramon Argenter, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs comencem com sempre pels resultats del cap de setmana anterior.
Doncs mira, va haver la setmana passada el debut com a nou entrenador del Ripollet, aquí a casa, que va guanyar el Ripollet per 2-0 l'Olesa de Montserrat, i el Tella Batia Pagaril, que va empatar el camp de Poblenou amb un empat a 2. Si anem al futbol sala, segon empat consecutiu a casa, va perdre el Ripollet la possibilitat de guanyar 3 punts, va empatar amb el Manacor amb un empat a 3, i llavors el Ripollet ve que va guanyar 7-0 a l'equip del Can Cullat i continua sent líder de la competició. Pel que fa al Can Clos, l'equip A va guanyar 0-5 a Palau, i l'equip B doncs no tenia pista per jugar, van anar a jugar a Sant Andreu, però disposaven d'horaris i es van quedar sense poder jugar. I pel que fa al bàsquet, derrota la bàsquet Ripollet, derrota del B, derrota del Gasó A, victòria del Gasó B i també derrota del Gasó Femení, que estan doncs, aquests últims dies doncs, estan doncs, a les últimes dues de les classificacions, i aquest any veiem dir que el bàsquet acaba l'any malament.
No estaran gaire bé, no?
No. Perdó, i hem de dir que doncs, lògicament estan en plena lliga, però no acaben de quajar els jugadors i estan quasi tots en zona de promoció de baixar de categoria. Sota el Gasol, que està en zona de descens directe. Per què fa, diguéssim, el hockey, va perdre l'oportunitat de tenir de posar-se en el primer lloc, que va perdre a Matlleu per 5-2, i el Ripollet de Humboldt va perdre a Terrassa per 36-18. El va doblar la puntuació. I en el món del tenis, també, el partit que sigui que jugant entre el Ripollet i el Montbui, aquest partit van demanar aplaçar el partit de l'equip dels jugadors del Montbui, i l'equip de la primera divisió, que és per a més de jugadors equivocats, mantenir jornada de descans. I pel que fa doncs, a l'edició nord del tenis sola, el Falcons de Sabrell, el màxim arbitrat català, va guanyar el Ripollet per Guadalajara, mentre que el 5 Ripollet, en el doble desplaçament que va tenir a Madrid, va guanyar en els Ribes de Madrid per 0-4 a tarda del dissabte, i per 1-4 a les Roses de Madrid, també va ser el matí del diumenge. No? Mentre que l'equip de segona nacional va guanyar a l'Ateneu de Sant Joan d'Espí per 2-4, i l'equip del 5 Ripollet va perdre contra el Barça de Girona, que és el líder de la competició, per 0-4. I també destacar que el boxeo, doncs Karim el Diablo i Pèrix Oria, que el combat va ser nul, es disputarà d'aquí un parell de setmanes a Mallorca.
Molt bé, doncs això és pel que fa als resultats del cap de setmana anterior. Comenta'ns una miqueta quins són els partits que hi ha previstos per aquest cap de setmana.
Doncs el Ripollet jugarà al camp del tercer classificat, que és el Vic, mentre que la Penya jugarà contra el Bellaterra. El Vall d'Atenes serà el rival del Ripollet, la Ribera Nacional, i el Ripollet ve anirà a la Sínia. El Can Clos d'Aire jugaran a casa contra les Centelles i la Sardana, i hem de dir que el Ripollet del bàsquet jugarà contra el grup El Senyor, i el Ripollet B contra l'Artes, mentre que el Sant Cugat B jugarà contra el Gasol B i el Roquetes contra el Gasol Fred. Pel que fa al bàsquet femení, el Ripollet jugarà contra l'Europa i el Gasol contra la Camparellada, i en el món del Humboldt, en jornada de descans amb el Humboldt Ripollet, el tenis també té la jornada de descans, mentre que l'equip de la primera divisió jugarà contra les Moreres, el hockey jugarà contra la Salle Bona Nova, i el tenis per al Ripollet que descans perquè juguen els campionats de Catalunya que es fan a Rio de Janeiro a Barcelona.
L'esport local farà pont?
No, no fan pont perquè inclús la penya juga el dia 6. Perquè que té Pantena plaçat.
Déu-n'hi-do. Doncs com sempre acabem recordant o explicant quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs tindrem el Club de Futbol Ripollet, tindrem doncs, el primer entrenador, el segon entrenador i per telèfon, perquè el president està amb la grip, el tindrem per telèfon el president i el segon entrenador el tindrem aquí en directe.
Doncs ja ho saben, això de 7 a 8 del vespre amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.
Esteu escoltant Info.
El 1 de novembre de 2006 es va fer efectiu el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, operant a Ripollet amb competències en seguretat ciutadana, trànsit i unitat d'actuació amb la policia local. La comissaria de Ripollet va entrar en funcionament formant part de l'àrea bàsica amb seu a Cerdanyola del Vallès i juntament amb les comissaries de Montcada i Barberà. Avui hem volgut conèixer quina valoració en fa el cos policial autonòmic d'aquest primer any de feina a Ripollet. Per això ens acompanya als nostres estudis el cap de la comissaria de districte de Ripollet, sotinspector Josep Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs expliqui'ns una miquita quina és la seva valoració del primer any aquest de desplegament a la comarca.
Bé, el primer any que ara fa poder que s'ha complet, doncs és molt, molt favorable, molt positiu. Juntament amb el recolzament de la policia local, doncs podem dir que ha estat un any amb una taxa de criminalitat, diguéssim, que després parlaré una mica d'aquest això més concretament, doncs que ha sigut una petita corba sempre descendent, no? No hem tingut cap més que si hagués una punta o una pujada de la delinqüència. En concret, durant aquest any hem tingut un total de 1.511 fets delictius, comptant les faltes i els delictes, que això és clar, potser que sembla molt, dit així, no? Però clar, sí. Depèn amb què es compari, doncs pot ser molt o pot ser poc, no? I per això deia de parlar de la taxa de criminalitat, no? De tot aquest, bueno, la mitja mensual que hem tingut és de 126 fets delictius al mes i d'aquests, de tots aquests, 1.500 i pico que hi ha hagut, hem resolt un 38%. O sigui que es pot dir que hem resolt 4, pràcticament 4 de cada 10 delictes.
Què vol dir això de resoldre?
Doncs resoldre és que el delicte o s'arriba a detenir a la persona o al culpable o en qüestió o en les faltes, doncs s'arriba a la resolució, no? Que o sigui, amb un delicte, unes diligències que la persona denuncia un robatori amb força o un robatori amb violència i intimidació, que arribem a resoldre o a esbrinar qui és l'autor, no?
Quin és el nombre d'efectius que opera a Ripollet?
Ara mateix tenim 45 efectius en total. El que passa que el nombre concret, diguéssim, o el nombre real, no es pot parlar tampoc d'una xifra exacta, no? Perquè com que depenem de l'àrea bàsica policial de Cerdanyola, doncs allà sí que hi ha més efectius que en un moment donat poden donar recolzament i fins i tot tenim els serveis regionals que depenem de la regió policial metropolitana nord, que és Granollers, que hi ha serveis més específics, com poden ser antiavalors o TEDx, que en un moment donat poden donar recolzament per serveis especials.
Perquè l'àrea bàsica que comprèn els 4 municipis, quants sou?
L'àrea bàsica policial, ara aproximadament són 220 i escaig efectius comptant totes els 4 municipis.
Sí, que durant aquest any ha augmentat, no? Perquè vau començar, que em sembla que era uns 200 o així.
Sí, sí, perquè contínuament, clar, hi ha canvis, hi ha moviments, hi ha promocions, gent que marxa, gent que ve nova. Quan s'acaba normalment l'escola, sempre hi ha una injecció de gent nova, no? d'aspirants que venen en pràctiques i normalment s'incrementa els efectius.
Quina és la rebuda per part dels ciutadans al carrer?
A nivell general ha sigut molt positiva. Però, en principi va costar una mica de que s'analitzés o la gent fes cas del 088, perquè era doncs, marcar un número nou per la policia, potser està molt interioritzat del tema del 091, però a poc a poc s'ha anat la gent acostumant a trucar al 088 com a telèfon únic d'emergències per Mossos i molt bé, molt bé. A nivell de la ciutadania pel carrer no estan bé molt bé, perquè la gent moltes vegades atura la patrulla que va caminant i li diu que està bé, que vagin caminant, que els agrada, sobretot els botiguers també, els que agraden que entrin a dintre de les botigues a preguntar i a xerrar-les i a veure quines inquietuds tenen, i la valoració és molt positiva.
Mm-hmm. Suposo que la tasca de proximitat que heu realitzat aquest any ha estat important, no?
Sí, sí, sí. De fet, és el que dic sempre, no? Que a més de fer la feina, de donar seguretat, nosaltres hem de vendre la feina nostra, no? I d'alguna manera els agents de proximitat són els encarregats de tenir aquest contacte directe amb el ciutadà i són els que normalment o van a peu, caminant, o van en moto i donen aquesta sensació de proximitat amb la policia, no? Uh-huh. Que en definitiva és el que es busca, no? Que el ciutadà, qualsevol inquietud que tingui, la pugui traspassar a la policia.
Suposo que per a molta gent hi ha sobtat això de que els Mossos facin xerrades de seguretat, que n'heu fet unes quantes aquest any, no?
Sí, sí, sí. Sí. Hi ha un grup que es diu l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, que s'encarreguen únicament d'això, no? De fer xerrades i una de les seves tasques és doncs, anar pels casals d'avis, col·legis, a associacions de pares, per explicar doncs, la problemàtica que hi ha avui dia amb el jovent, a donar consells de seguretat, i específicament no explica únicament el que són l'aplicació de les lleis o el codi penal, sinó a nivell més humà, no? I que donen una sensació de que la policia és molt més accessible, no? Fins i tot la setmana que ve està previst que vagin a un casal d'avis, a un col·legi i a un institut, no? A fer xerrades en relació amb els temes de drogues, tema de prevenció, etc.
Uh-huh. Parlem ara d'aquests 1.511 fets delictius d'aquest any. Quines actuacions policials en destacaria d'aquest any?
Sí, a veure, de tots aquests fets delictius, el delicte estrella, per dir-ho d'alguna manera, aquí a Ripollet, és el robatori amb força interior de vehicle. D'aquest delicte s'han produït 182, el que dona una mitja de 15 delictes al mes. O sigui, és el delicte més important a Ripollet, amb diferència.
Uh-huh.
I d'alguna manera també és un dels més difícils de resoldre, no? Perquè és molt fàcil doncs, trencar el vidre d'un cotxe i sostreure tot el que hi ha a l'interior, no? Llavors, en aquest delicte concret sí que donaria jo un parell de consells, no? En relació a poder fer això, no? Intentar evitar o reduir aquest tipus de delictes. El primer seria doncs, no deixar mai efectes de valor o visibles al vehicle que es puguin veure de fora, no? I sobretot, des de que se va posar de moda els navegadors portàtils i els GPS, hem tingut una pujada d'aquests delictes que és considerable, no? Sobretot perquè el delinqüent, a la que veu el suport del navegador pegat per dintre del vidre, associa que segurament el navegador estarà a la guantera o a sota del seient i clar, doncs se'n van a trencar el vidre encara que no hi hagi després res a dintre, no? Per tant, el gran consell seria amagar el suport del navegador i no deixar pues, cap indici de que pugui estar amagat a dintre del cotxe, no?
Uh-huh.
I després als pàrquings també, perquè hem tingut alguna ratxa de delictes de robatori interior de vehicle que entren dintre d'un pàrquing per la nit i allà, pues, amb tota tranquil·litat i amb tot calma, obren 7 o 8 cotxes, no? Llavors, a l'hora d'entrar o de sortir als pàrquings, doncs, tenir compte de que la porta automàtica en un pàrquing comunitari doncs quedi ben tancada i si es veu algú a dintre sospitós, que no es coneix, que no es veï, doncs que truquin a la policia sense cap problema, perquè de fet per això estem, no? Perquè és, davant de qualsevol sospita val més trucar i que anem i que no sigui res que no que davant quedar-se amb les ganes de trucar, no?
Uh-huh.
Després l'altre delicte més important també és el robatori amb força, que han tingut 130 i això dona una mitja d'uns 11 robatoris amb força en un mes. D'aquests 130 85 han estat en comerços i empreses i diverses indústries i 42 en domicilis. I en relació als robatoris amb força, en domicilis el que sí diria és doncs, sempre tancar la porta amb doble volta de clau, no? Perquè encara que sigui una estoneta, assegurar-se de tancar-la en doble volta, perquè si els que tenen experiència amb una radiografia obren la porta en un moment.
Això no ho ensenyeu, no?
No. Això no s'ensenya ni es practica,
vale.
Però se sap.
Molt bé. Del tema aquest de robatori amb força, vull dir, el que s'emporten els delinqüents és de gran valor o n'hi ha algun que hagi destacat?
No, normalment el que busquen és diners en efectiu, joies i coses de petites dimensions i que siguin valuoses. Per tant, també és aconsellable doncs, tenir una relació i fins i tot fotografies dels efectes de valor de cadascú, perquè si després se fa una recuperació d'efectes, és molt més fàcil poder certificar la propietat, no? Fins i tot en alguns efectes valuosos, com a rellotge, això, gravar-se el DNI és una bona idea. I de cara a l'exterior de l'habitatge, del domicili, és bo de fer visibles doncs, qualsevol tipus de sistema de seguretat, com caixes d'alarma, adhesius d'empreses de seguretat. O sigui, el delinqüent el que vol és la feina fàcil i sempre anirà a buscar el més fàcil. Si nosaltres li posem pegues i li posem inconvenients, doncs millor que millor.
Molt bé. Algun delicte a destacar? Ja n'hem destacat bastant.
Sí, hem destacat aquests dos que són els que més, i després l'altre és robatori i furtius de vehicle. O sigui, és el robatori de vehicle sense violència i intimidació. Si sumessin aquests tres delictes que he comentat, robatori amb força entre vehicles, robatori amb força en comerços, establiments o domicilis, i el robatori furt d'ús de vehicle, estaríem parlant del 44% dels delictes aquí a Ripollet. O sigui que pràcticament la meitat dels delictes que hi ha aquí al municipi estan relacionats amb el robatori o interior de vehicle o domicilis.
Quan hi ha una trucada a la policia, com us coordineu amb la policia local? Quines són les competències d'un i de l'altre? Com ho feu?
Sí, normalment quan hi ha una trucada que entra pel 088, des de la centraleta gestionen la patrulla que estigui més propera i envien la patrulla cap allà, i depèn del tipus de requeriment o de l'entitat o de la perillositat que pugui tenir l'actuació, es requereix des de la sala, o sigui, la mateixa centraleta truca a la central de la policia local i s'envia una patrulla de la policia local o es sol·licita recolzament de policia local. Fins i tot els caps de torn de la policia local tenen el telèfon mòbil del cap de torn o del sergent de Mossos operatiu, no? Però que està, diguéssim, en aquell moment de servei. Sí, que la comunicació és instantània i ràpida.
Predomina més l'assistència dels Mossos a algun tipus de delictes o no?
No, en principi, perquè ens hem donat casos que moltes vegades la policia local arriba abans per coneixement del territori i potser perquè a vegades la trucada entra directament al 092 i hi ha delictes que arriba abans la policia local i altres vegades arriba abans Mossos. Però no, o sigui, la col·laboració és molt bona.
Suposo que tot aquest tipus de tasques les coordineu també a través de la Junta de Seguretat Local. Quina valoració en fa d'aquest organisme, diem?
Vam fer una al juny per fer una valoració dels 6 primers mesos del 2007 i bé, vam estar parlant també dels delictes més habituals i de tot el total de delictes i faltes que van haver. Conjuntament també va assistir el cap de la policia local i el cap del cos nacional de policia i la valoració va ser positiva. Suposo que l'any del mes que ve o a principis del 2008 tornarem a fer una altra junta de seguretat.
Fa, com vam dir, l'1 de novembre va ser un any d'aquest desplegament. Què els hi ha quedat pendent de fer aquí a Ripollet? Tenen projectes?
Sí, a veure, aquí tenim pendent ara el dilluns que ve, el dia 3, començar una campanya amb la policia local, que de fet ja s'han fet algunes, s'han fet amb policia local, s'ha fet una campanya de repartiment de fulls informatius amb consells per evitar robatoris interior vehicle. Se fa la vigilància del mercat setmanal per prevenció de furts, que també és un punt així una mica conflictiu que tenim en relació als furts. I ara, com deia, aquest dilluns comença la campanya de Nadal. Llavors, per primera vegada aquí a Ripollet farem patrulles mixtes, un policia local i un mosso, que faran patrulles a peu per les zones comercials, per les tardes.
Mm-hmm. Doncs, creiem que la valoració ha estat positiva.
Sí, la valoració ha estat molt positiva i, de fet, el que volia comentar és el tema de la taxa de criminalitat, que abans deia que 1.500 delictes semblen molts, però de fet hi ha dades objectives, que és la taxa de criminalitat, que és l'indicador que utilitza el Ministeri d'Interior per saber si un municipi concret és més o menys segur, no? Llavors el que fan és s'agafen el total de fets penals, comptant delictes i comptant faltes, i es divideix pel nombre d'habitants. Vale? I això dona una taxa, que és el nombre d'habitants per cada, o sigui, el nombre de delictes per cada 1.000 habitants.
Uh-huh.
Les dades del 2006, perquè clar, el 2007 encara no s'ha acabat, a Europa aquesta taxa és 69, a la resta d'Espanya la taxa és de 50 i a la resta de Catalunya la taxa és de 65. Vale? En concret, aquí a Ripollet, la taxa de criminalitat és 41. Vale? Per tant, és una taxa que està...
41 delictes per cada miler d'habitants.
Exactament. Mm. Podem dir que hi ha 41 fets delictius per cada mil habitants en un any. ¿Vale? Mm. Això són dades objectives. ¿Vale? D'acord?
Doncs he tingut sort que li ha tocat un municipi tranquil, no? Podem dir.
Sí.
Amb una taxa per sota de la mitjana de Catalunya. Acomiadem nosaltres en aquest informatiu el sotinspector Josep Sánchez, el cap de la comissaria de districte de Ripollet. Moltes gràcies per la seva atenció.
Gràcies a vosaltres.
I bon Nadal.
Igualment.
Ja hem de dir-ho.
Gràcies.
Nosaltres finalitzem aquí l'info d'aquest divendres 30 de novembre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Pras, Francina Ricard i qui us parla, René Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Moltes gràcies per la seva atenció. Com deien, molt bon cap de setmana.